Radio Capital. Radio Capital. Són les 8.
Quan una cançó és un èxit, sona, sona Ràdio Capital.
Ràdio Capital, la ràdio.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way.
Cause though the truth may vary, this ship will carry on.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. De setmana de Sant Joan, cap de setmana molt complicat. Ja ho ha vist el govern, per tant, precaució, tant per Sant Joan com pels transports. Tindrem moltíssima gent al Baix Empordà i serà molt difícil arribar, serà molt difícil moure's i pels turistes que marxin serà molt difícil marxar. Per tant, moltíssima precaució a les festes de Sant Joan. A més, està fent molta calor, està fent una mica de vent, això pot complicar moltíssim. Ja ho hem explicat des de fa temps, serà un any complicat pel que fa als incendis, per tant, millor no començar-los ja. Anem molt en compte quan manipulem foc, anem molt en compte quan manipulem petards. Són les 8 i 3 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Molt pendents del que pugui decidir el Tribunal Suprem en relació amb Dolors Bassa. Ha de decidir, per una banda, si la deixa en llibertat. Els experts i els advocats diuen que aquesta és l'última oportunitat que té el Tribunal Suprem per deixar-la en llibertat abans que hi hagi sentència, i a més el fet que quedi lliure o no serà definitori una mica de per on pot anar la sentència, això per una banda, i després, segons el que decideixi, si decideix deixar-la a la presó o mantenir els presos o alliberar els presos polítics, la decisió serà si els envia o no a Catalunya, de nou, a les presons catalanes. Segons sembla i segons apunten diversos mitjans, el Tribunal Suprem no posarà cap problema perquè traslladin els presos polítics de nou a les presons on van estar durant pràcticament mig any, durant la tardor, que són Lledoners per una banda, Mas d'Enric per altra, i en el cas de Dolors Bassa, Puig de les Basses a Figueres. Aparentment, el Tribunal Suprem, si i els manté en presó, que tot apunta que serà així, no tindrà cap problema i Dolors Bassa podrà venir a casa seva, podrà venir a l'Empordà, tot i que tancada. Aquest diumenge és la revetlla de Sant Joan i hem preparat un especial a la nostra web perquè sapigueu tot el que s'hi fa al Baix Empordà. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, doncs efectivament hem seleccionat les millors activitats de cara al diumenge de diferents municipis com Palafrugell, Pals, Castellplatja d'Aro, la Bisbal o Torroella de Montgrí, entre d'altres.
Palafrugell instal·larà instal·la, de fet, una càmera de control de pas de vehicles. Helena Santín, bon dia.
Bon dia des de Palafrugell. La càmera es troba al carrer Botines. Estarà de prova durant l'estiu i es començarà a sancionar al setembre. Des de l'oposició ja hi ha hagut crítiques. El portaveu del PSC a l'Ajuntament, Juli Fernández, lamenta que s'hagi fet, diu, sense el consens amb els veïns i els comerços.
Precisament ahir passava per aquí, per aquest programa, el cap de llista del PSC a Palafrugell, en Juli Fernández, que deia que hauria intentat pactar amb Som Gent de Poble i fins i tot va oferir al seu líder, Joan Vigues, que fos alcalde als 4 anys, va dir, i això ho va explicar aquesta, com dèiem, en una entrevista aquí a Ràdio Capital. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Sí, de fet, recordem que els resultats electorals al Baix Empordà del PSC podríem dir que van ser excepcionals. Juli Fernández ens va explicar els seus objectius com a cap de l'oposició.
I de seguida els escoltarem. La Fira del Circ al Carrer tindrà la descentralització com a principal novetat. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia des de la Bisbal. El cap de setmana del 19 al 21 de juliol es celebrarà a la Bisbal d'Empordà la 24a edició de la Fira del Circ al Carrer, l'esdeveniment que acull una cinquantena de propostes accessibles per a tots els públics, fets per una trentena de companyies nacionals i internacionals. Aquest dijous al matí se n'han presentat les novetats, que passen per fer espectacles al Terracota i al barri del Convent.
Ampliarem aquestes informacions de seguida. Abans, què hem de saber abans, per sortir avui al carrer? Quina roba ens posem? Jo crec que no hi ha sorpresa. Martí Seguer sembla aparentment que un dia sense gaires complicacions, no?
Bon dia. El dia s'aixeca força tranquil, però amb núvols prims que ens acompanyaran bona part del matí. Cap a la tarda, a l'interior, poden aparèixer ruixats puntuals i les temperatures seran lleugerament més baixes que els últims dies, entre els 26 graus i els 16 de mínima. El cap de setmana es presenta amb estabilitat, domini del sol i pujada de les temperatures.
I això passarà aquesta nit.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
Són obeses i seran avui al Xalaro, la mostra d'espectacles i turisme familiar de Castell Platja d'Aro, el Xalaro, que es fa avui aquest vespre. La diversitat estilística i temàtica, aquest tret diferencial d'obeses, que faran un concert avui a l'Espai El Cavallet de Mar. Això és a l'inici del passeig marítim de Castell Platja d'Aro. Doncs avui, a les 10 del vespre, obeses al Xalaro de Platja d'Aro.
Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amar. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Si no és el sac, no diu mai blanc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. Junts vam ser milions de crits, dels porucs i els atrevits.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Cada matí de 8 a 9. És el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va
l'Ajuntament d'Ecològic Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
El tenor i compositor català Jordi Molina presenta el seu projecte més personal a Calonja. El dimarts 2 de juliol a les 10 de la nit, en el pati d'armes del castell, Jordi Molina presenta Retrat en groc. Un viatge entre la música tradicional, la world music, la cançó i la improvisació. I el 16 de juliol, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya presentarà Tossudament llarg. Un recull antològic de les cançons del cantautor empordanès més estimades pel gran públic, amb la participació dels cantants Bet, Elena Gadel i Roger Padullers. Venda d'entrades i més informació de cada concert a festivalsdecalonja.cat.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Un minut i serà un quart de nou. Estem molt pendents de la decisió que pugui prendre el Tribunal Suprem en relació amb Dolors Bassa. S'havia de prendre aquesta decisió aquesta setmana. Veurem si arriba avui o ja ho deixen per la setmana que ve. Ara mateix el jutge Marchena té tres patates calentes sobre la taula. Per una banda, òbviament, la sentència. Ahir un dels membres del tribunal va dir que, davant les especulacions que s'hi podria arribar abans de l'estiu, un dels membres del Tribunal Suprem deia que fins la tardor res, que no hi ha data, una data especificada, però que el més probable és que fins a la tardor no hi hagi sentència. Això per una banda, la sentència. Per altra banda, hi ha dues peticions. La petició de les defenses de que deixin els presos polítics en llibertat. Hi ha molta gent que pensa que ara és el moment de deixar-los en llibertat. De fet, escoltàvem fa pocs mesos l'advocat de Quim Forn, en Melero, en Xavier Melero, que deia que estava convençut que els deixarien en llibertat ara, perquè ja no hi ha risc de fugida, perquè la sentència, encara que fugissin, es podria fer igualment. Això, hi ha visions més optimistes, les majoritàries són pessimistes, no els deixaran en llibertat i això serà una mostra de la duresa que pugui tenir la sentència. Per tant, estarem molt pendents també d'aquesta decisió. I després, un cop hagin decidit si el deixen en llibertat o no, cal saber si se mantenen en presó, hauran de quedar-se a Madrid o podran venir a Catalunya a les presons on estaven, per exemple, al Nadal. Recordem que van passar les vacances de Nadal, els homes van ser a Lledoners, Dolors Bassa va ser a Puig de les Basses, a Figueres, i Carme Forcadell va ser a Mas d'Enric, a les Terres, a la demarcació de Tarragona. Per tant, la decisió serà si Dolors Bassa pot tornar o no a Puig de les Basses, allà on cada dimarts s'hi feia un homenatge, un petit homenatge que repetien el CDR setmana rere setmana, primer els divendres, després els dimarts. Veurem si aquesta decisió la permet el Tribunal Suprem, tot i que alguns mitjans ja avancen que en principi no hi posaran gran problema després que els presos hagin fet la petició al govern espanyol, el govern espanyol ho hagi consultat al Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem hagi dit, doncs mireu, endavant. Amb l'arribada de l'estiu també arriba Sant Joan aquest any. Com sempre, la revetlla d'aquest diumenge no passa desapercebuda perquè molts municipis del Baix Empordà ja han preparat les activitats de cara a la nit més curta de l'any. I és que la Generalitat demana extremar les precaucions davant d'aquesta revetlla de Sant Joan que pot ser molt calorosa, molt calorosa. De fet, de cares a principis de la setmana que ve ens ve una calorada a sobre que ni ens la imaginem. Per tant, una revetlla de Sant Joan de ple estiu i això fa que una temperatura alta, vent del sud i humitat baixa a tot el país siguin una combinació que ens poden dur a que hi hagi més incendis del compte, que es puguin originar molt fàcilment, es puguin propagar i, per tant, el govern demana extremar les precaucions en les festes que se celebrin a l'aire lliure. L'any passat, de fet, és que clar, aquesta nit de Sant Joan és quan es produeixen més accidents, quan es produeixen més sortides per part dels bombers. Per tant, ja és una crida que fèiem ja abans, és una crida, fan una crida a posar-los fàcil la feina i a no fer bojos, no fer bojos, bogeries amb els petards. I a més, hi haurà molt moviment per aquest pont de 3 dies a les carreteres. A l'hora d'accedir al Baix Empordà, si hi heu d'accedir, si us heu de moure, molta precaució també, no volem accidents ni en el cotxe ni amb els petards. Per tant, molta, molta, molta alerta. Un cop fet aquesta alerta, un cop avisat això, anem a repassar quines festes es fan aquest cap de setmana al Baix Empordà. Per on comencem, Gerard?
Comencem a Torroella de Montgrí. L'esperat festival Ítaca Sant Joan arriba a l'Estartit. La nit del 22 de juny hi haurà Doctor Prats i altres concerts. En canvi, el diumenge serà el torn dels Catarres i Oques Grasses, que seran acompanyats d'altres concerts fins a les 5 de la matinada. A Ràdio Capital de l'Empordà vam sortejar un abonament doble que va guanyar la Irene. Però pels que no tinguin entrades pel festival Ítaca Sant Joan, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha organitzat una revetlla que començarà a 7:45 del vespre amb l'espectacle El barret d'en Paret, amb Jordi Tonietti. Després es repartirà coca i berenar per esperar l'arribada de la Flama del Canigó a 8:45 del vespre.
A la Bisbal d'Empordà tindrà lloc un sopar popular al pàrquing del Camp de Futbol Vell amb l'espectacle pirotècnic, amb el Ball de Dracs, amb tambors, bugui-bugui i DJ Dracs. També a la Bisbal l'arribada de la Flama del Canigó serà a 9:00 al passeig Marimon Esprer.
La revetlla de Sant Joan a Pals començarà ben aviat amb l'animació infantil, concretament a 6:00 de la tarda. Després, a 8:45, hi haurà un sopar popular que donarà la benvinguda a la Flama del Canigó, a 5 minuts per 9:15. A l'aparcament del pavelló esportiu, la nit acabarà amb un karaoke a partir de 10:00 de la nit. I a Palafrugell, a partir de 11:00, Palafrugell s'omplirà de color amb un ball de revetlla i la Flama del Canigó, que arribarà a 9:00 a l'avinguda Josep Pla. La Flama tornarà a arribar al municipi després de que s'estrenés l'any passat. L'agrupació excursionista de Palafrugell serà l'encarregada d'anar al Canigó a recollir la Flama i portar-la fins al municipi, combinant marxa a peu i en bicicleta. En total, 186 quilòmetres.
A Sant Feliu de Guíxols hi ha moltes opcions per escollir de cara a celebrar la Revetlla de Sant Joan 2019. Per començar, arriba la quarta edició del Festival Nòmad, amb food trucks, concerts, market i petit nòmad. El festival ocuparà els jardins Juli Garreta de la ciutat i hi haurà diferents activitats per no haver de sortir del recinte.
A la plaça Salvador Espriu de Sant Feliu de Guíxols hi haurà una altra Revetlla de Sant Joan. La vetllada consistirà en un sopar popular on cadascú s'haurà de portar el seu menjar seguit del ball amb el DJ Nou So. Tots els assistents al sopar podran gaudir d'una copa de cava i coca de Sant Joan de manera gratuïta, un acte que començarà a les 9 del vespre. Finalment, a Sant Feliu de Guíxols també arribarà la Revetlla Ganxona de Sant Joan al Passeig del Mar. Començarà a les 9 amb la rebuda de la flama i la lectura del manifest d'Òmnium Cultural. Seguidament, a un quart de 10, hi haurà l'encesa de la foguera amb una sardana de germanor, posterior que donarà pas al sopar popular a 2:15 del vespre. Finalment, al 2:15, tindrem música en directe i cremat amb el grup L'Arenà.
I a partir de les 11, de 11:15, a Castellplatja d'Aro donarà la benvinguda a l'estiu mirant el cel del Platja Gran amb coreografies pirotècniques. L'activitat es podrà veure des de diferents punts del municipi, però recomana anar fins a la Platja Gran, que a Vall Bernat, per poder gaudir millor de l'espectacle.
Finalment, a Santa Cristina d'Aro, l'encesa de la tradicional foguera, que aquest any es tornarà a fer a la zona de la Taulera. Els sopars populars a la fresca, petards, coques, cava i, finalment, el ball de Revetlla amb el conjunt Xocolat. Seran els ingredients un any més d'una de les nits més curtes i festives de l'any. Tot començarà a les 10 amb l'encesa de la foguera. Després el ball serà a les 11 de la nit i tots els actes seran a la plaça 1 d'octubre.
I atenció, perquè a Ràdio Capital us prepararem la millor nit de Sant Joan amb una programació especial que està preparant el nostre editor musical, en Marc Clapés. Per tant, si voleu ballar i tenir la millor música per aquesta Revetlla de Sant Joan, Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Ja queda molt poquet per la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Els dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb... Els Catarres, Oques Grasses, Doctor Prats, Berri Xerrac, Roba Estesa, Lil Dami, Pupiles i DJs de prestigi per allargar la festa fins a la matinada. El dissabte 22 i el diumenge 23 de juny, celebra la Revetlla a Ítaca Sant Joan. Últimes entrades a itacacultura.cat.
Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8 i 24 minuts, d'aquí 6 minuts seran 9:15 del matí. Hi ha notícies polèmiques amb l'obertura d'aquest nou govern, un nou govern que es va votar aquest cap de setmana, i ja hi ha qui comença a fer pressió. També és l'oposició i, de fet, és la seva feina, fer pressió i criticar. Tot neix arran de la instal·lació d'una càmera de control de pas de vehicles al carrer Botines, a Palafrugell. Des de l'oposició ja hi ha hagut crítiques, perquè el portaveu del PSC a l'Ajuntament, en Juli Fernández, critica que s'hagi fet sense consens amb els veïns i amb els comerços. Posem-nos una mica en context. Helena Santín.
La càmera es troba a l'entrada del carrer Botines. També s'ha col·locat un cartell informatiu. Aquest explica que la prioritat és pels vianants, la velocitat màxima de 20 km i recorda la prohibició d'estacionar vehicles a la zona. El control estarà de prova durant aquest estiu i es començarà a sancionar per a partir de setembre. És el primer punt on s'ha posat, però el consistori preveu expandir-ho en altres llocs del centre. De moment, però, trobem un cartell informatiu igual al carrer Tarongeta. Des de l'oposició ja hi han caigut crítiques. El portaveu del PSC a l'Ajuntament, Juli Fernández, lamenta que s'hagi fet, assegura, sense el consens amb els veïns i els comerços. Fernández creu que si es limita l'accés al centre, ha d'haver-hi també un increment d'aparcaments i alhora una millor gestió d'espais i horaris de càrrega i descàrrega. En aquest sentit, ha criticat tant el govern local com a l'alcalde, dient que governen d'esquenes a la gent.
Precisament ahir teníem aquí al Supermatí en Juli Fernández. que ens explicava que ell hauria intentat pactar amb Som Gent de Poble, tal com va explicar aquí en aquesta entrevista. Juli Fernández és ara mateix el cap de l'oposició de Palafrugell, que té Josep Pi Ferrer com a alcalde. Eugènia Güell.
Sí, i no només això. Escoltem-lo.
Vaig tenir contactes amb Gent del Poble i Junts per Catalunya, i en el cas de Gent del Poble, malgrat que no vàrem poder en cap moment avançar en temes de projecte de ciutat i de responsabilitats, jo vaig oferir que fos l'alcalde, en Joan Vigues. Si el problema era que ell no podia votar-me a mi perquè havien arribat a un acord de no votar cap partit que associava a ells el 155, jo vaig dir, escolta, jo no tinc cap problema en votar-te a tu i fem un govern i sigues tu alcalde.
Fernández va explicar que aquest pacte s'hagués pensat en clau de ciutat i va considerar que el més important no era l'alcaldia, sinó la gestió, i per això feia aquesta proposta d'acord i proposava i posava sobre la taula aquesta possibilitat tenint en compte el govern d'Esquerra dels últims anys, va dir.
Bueno, més que confiança, jo en aquell moment el que vaig posar sobre la taula era la necessitat de que per mi tingués un govern sòlid, un govern amb experiència dels meus regidors, un govern amb regidors que tenim acreditada formació i capacitat per gestionar diferents àrees amb molta polivalència.
Sobre Platja d'Aro, per exemple, on sí que s'han fet pactes entre Esquerra i PSC, Fernández va dir que depèn molt del component personal i, a nivell local, com han anat els diversos governs. En el seu cas, va destacar la bona relació amb l'alcalde, però va puntualitzar que mai han arribat a trobar una relació com per governar junts també a nivell local. Pel que fa a la situació seva de Juli Fernández de cara al futur, la seva prioritat és, doncs, ara estar al cap de l'oposició, d'una manera, va dir, rigorosa, constructiva i sense cap mena de rancor a ningú, però la seva voluntat és també que hi hagi un relleu per liderar el partit, i va dir que treballaria perquè sortís un nou líder i perquè pogués ser dona.
El cap de setmana del 19 al 21 de juliol se celebrarà a la Bisbal d'Empordà la 24a edició de la Fira del Circ al Carrer. És aquest festival, aquest esdeveniment, que acull una cinquantena de propostes accessibles per tots els públics, fets per una trentena de companyies nacionals i internacionals. Ahir se'n van presentar les novetats. Manel Magrinyà.
El repte d'aquesta 24a edició de la Fira del Circ al Carrer és absorbir més afluència de públic redistribuint horaris i espais. Per tant, es vol obrir nous públics ampliant les zones on es fan els espectacles. En aquest sentit, destaca l'aposta per la plaça de la Sardana, el barri del Convent, i el Terracota Museu com a dos nous escenaris. Així doncs, l'escenari inaugural del divendres tindrà lloc als exteriors del Terracota Museu i anirà a càrrec de Circ La Companyie, que presentarà l'espectacle La Vie Bidon, una proposta de circ farcida d'humor i adrenalina i amb música en directe. A la plaça de la Sardana, del barri del Convent, s'hi farà el xou sobre ruedes, de Igor Jak, una intensa proposta de acrobàcies en bicicleta, clown gestual, malabars còmics i una activa participació del públic. La portaveu de la fira, Eva Gasull, destaca que troben molt més important la qualitat que no pas la quantitat.
Volem assumir un repte que té a veure amb absorbir més afluència de públic, i arribar sobretot a nous públics, no? Portem ja uns anys, no? Sempre diguem des de la fira, que primem la qualitat per damunt de la quantitat, no? O sigui que volem gran qualitat en els espectacles, o volem espectacles, però quan parlem de qualitat intentem anar una mica més enllà.
I explica així la descentralització.
Portava molts anys, doncs, amb una fira molt amb tots els espectacles com que centralitzats, no? Ja l'any passat vam moure'ns, vam fer espectacles a la biblioteca, en el Mas Clarà, i aquest any, doncs, ja ho hem avançat, no? Tindrem la inaugural aquí, a Terracota, acostumats a tenir un inaugural, doncs, sigui a la plaça del Castell, on estem habituats.
L'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, remarca la capacitat d'organització de la fira.
Destacar d'aquests anys, bàsicament, que la fira ha existit, ha continuat, gràcies a l'esforç de molta gent que va començar i que ha anat tenint algun relleu, alguns hi són des dels inicis, i és important aquí destacar la feina del voluntariat.
A radiocapital.cat es pot consultar tota la programació.
Doncs ja ho sabeu, radiocapital.cat. Això passarà d'aquí unes quantes setmanes, serà del 19 al 21 de juliol. Però aquest cap de setmana, aquesta nit a partir de les 10...
Ja arribem, s'ha fet llarg però ha valgut la pena.
Aquesta tarda a partir de les 10 aquesta nit comencen els cicles musicals al Castell de Foixà, just el Dia Europeu de la Música i en el marc de la Festa Major del municipi. Ja l'estem escoltant, però quina actuació podrem veure avui, Àlex Mata?
Doncs serà Juli Farfán, més conegut com a Jules, que estarà de gira presentant el seu disc Polígons. És la seva tercera referència musical i està integrada per 13 cançons que es mouen per l'indie-pop amb tocs de folk i de rock. Amb aquest disc, Jules tanca una trilogia d'àlbums que va iniciar-se amb S'ha de reiniciar, que era un treball poètic, intimista, i va continuar amb Vers la llum, molt més contundent i eclèctic. Pel concert d'aquesta nit vindrà acompanyat del pianista Fedor Beslov, que toca l'instrument sorpresa del seu darrer disc i que s'uneix a la guitarra acústica del propi Jules. Les entrades es podran adquirir a taquilla per 10 euros, mentre que els veïns del municipi només hauran de pagar-ne 8.
D'arrencar-hi d'arrel les pedres, les llavors tornaran a somiar ser verdes. I amb dos rocs li encendrem un estrip a la nit. I en el foc llançarem tots els seus vestits. Ja arribem, ja arribem, ja arribem, ja arribem. Entre tots som a por.
I atenció amb això, perquè aquest cap de setmana, evidentment, i ja ho explicàvem, és la festa, és el cap de setmana de la festa a tot el país, i això es demostra amb el fet que avui, a Palamós...
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure, és un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
A les 11 de la nit, a la platja Gran, a la zona de les Barraques, Búhos. De fet, hi haurà Ira, Sixtos i Búhos. Aquest concert del grup que va cantar aquest Transmet Energia, que serveix perfectament per començar el dia amb moltíssimes ganes.
Quan caus al pou, vols començar de nou. Busques colors i tot ho pintes fort. Quan més avall, menys força per lluitar. Fins que un detall de cop et pot canviar. Uns ulls et canvien el dia.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa de servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu Restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu Restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu Restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el Restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
Seguim al Supermatí de Ràdio Capital. Escoltem el comentari que hi posa a tot plegat l'Adrià Pujol.
Bon dia, estimats oients. Avui, perdoneu-me, estic una mica constipat, faig una veu, però això no m'impedeix de dir-vos bon dia i de fer-vos el comentari que fem aquí habitualment. Avui he pensat en el Sant Joan, és el caure, s'acosta la revetlla. Ja fa uns dies se'n senten una mica, encara no gaires, però ja fa uns dies que se senten allò, petards, nens i nenes que ja en llencen, ja encenen, i com cada any el país, tot Catalunya o tots els països catalans es preparen per les fogueres, per les revetlles, pels menjars aquests faraònics, i per algun apartat de la tradició una mica menys practicat, perquè és anar a prendre banys de mar de nit i coses d'aquestes que se fan per Sant Joan. Però, com sempre passa, amb les avinenteses naturals, és a dir, amb les que tenen a veure amb el calendari, el país es divideix en dues meitats. Això passa 3-4 cops l'any, passa per Cap d'Any, passa per Sant Joan i alguna altra data. L'11 de setembre també passa, no ens enganyarem. Sempre que hi ha una trobada al calendari que és com ho diríem, d'obligada celebració, el Sant Joan no te'l saltes tant si estàs a favor com si estàs en contra, el país es divideix en dues meitats. I fa gràcia que, pel que fa al Sant Joan, ningú no dubta de les fogueres, són boniques, tothom hi està d'acord, ningú no es queixa del tortell, o dels sopars, o dels aplecs, o de les trobades, però sí que el país... com si a dues aigues es partís el mar en dues aigues, el país es posen els uns a favor dels petards i els altres en contra. I és una bogeria, perquè els que hi estan en contra realment és furibundament en contra. És a dir, ja no és que els hi faci por o no sé, o que els molesti excessivament, total, és una nit a tot estirar 3 o 4 dies de soroll, sinó que els arguments són autènticament nazis, autènticament feixistes, és a dir, petards no. I els que hi estan a favor, tres quartos del mateix. Els que estan a favor dels petards argueixen que és clar, que és una tradició, que és fantàstic, que com més grossos i més boom facin i més colors, doncs molt millor. Arguments també una mica de rebaixa, de dir, bueno, tu, total són 4 dies l'any, deixeu-nos tirar petardos, no? I és increïble perquè una facció i l'altra, cada any a les envistes de Sant Joan, i aquí el meu comentari d'avui, cada any s'activen. Són dues faccions que dormen la resta de l'any, es respecten, es miren de reull, no se'n parla, però quan s'acosta el Sant Joan surten. Surten els que estan a favor dels petards i els que ja estan en contra. I cada any passa el mateix, i aquí acabaria el meu comentari. És una cosa ben interessant i fins i tot bonica. Cada any passa el mateix. Quina és la funció del Sant Joan? Exactament aquesta: dividir el país en dos, que el país estiguin els uns contra els altres durant hores, potser dies, al voltant de Sant Joan, i que en acabat, qui dia passa any empeny, i tots plegats a remar, dia a dia, a treballar, a fer el que fem de rutina. Per tant, benvinguts sigui el Sant Joan. Passeu-vos molt bé, els que us agraden els petards. Foteu-vos, els que no us agraden. Però, en el fons, sé que també us ho passareu bomba, perquè durant unes hores, dies, podreu dir la vostra. I l'endemà, escolta, Benvinguts i cara nova. Que vagi bé, adéu.
I ara marxem cap a Palamós, perquè s'ha presentat recentment el nou cartipàs municipal, el nou govern de Palamós, i hem enregistrat aquesta entrevista amb l'alcalde, amb en Lluís Puig. Lluís Puig l'ha presentat avui el cartipàs amb el nou govern, amb la comoditat que significa aquesta majoria absoluta aconseguida a les eleccions.
Sí, la veritat és que una majoria àmplia que ens permet doncs, poder tirar endavant doncs, aquest programa de govern amb el qual ens varen presentar a les eleccions. El que sí que per nosaltres és una obsessió és no canviar la forma de fer que havíem tingut a l'anterior mandat, en el qual no teníem majoria i per lo tal calia tractar tots els temes i arribar a consensos amb la resta de forces del ple municipal. I la nostra intenció és que encara que ara tinguem en aquest mandat una majoria àmplia, volem seguir treballant amb els grups de l'oposició perquè a nosaltres ens agrada que les coses que es porten a ple doncs, siguin aprovades per la major majoria possible. I per tant, per nosaltres en aquest sentit, la comoditat de treballar doncs, amb una majoria àmplia però no canviant la forma de treballar i intentar arribar amb els consensos màxims.
Quines són les novetats o els principals eixos d'aquesta formació, d'aquest nou govern de Palamós?
Primer que podrem repartir millor les carteres, passem d'un equip de govern de 8 regidors a 10 regidors, això ens permet doncs, un repartiment més còmode de carteres, no caldrà acumular tantes àrees amb uns regidors concrets. La segona qüestió important és que hem volgut fer canvis organitzatius en el sentit d'intentar buscar que les relacions entre regidors ajudin a dinamitzar aquests projectes transversals que tenim de municipi, i per tant veureu que en aquest repartiment hem fet algun canvi estructurant, separant àrees que fins ara doncs, havien anat sempre juntes per tal de donar un major dinamisme doncs, a aquestes àrees. I la tercera qüestió important és que més enllà de les delegacions que faig a cada un dels regidors, hem estructurat dos grans blocs d'àrees, una que hem batejat com entorn i territori, en la qual hem inclòs doncs, urbanisme, medi ambient, residus, brigada, seguretat i mobilitat, que estarà coordinada per la meva persona, i una altra gran àrea de coordinació que l'hem batejada com atenció a les persones o serveis, en el qual doncs, hi haurà cultura, patrimoni, ensenyament, joventut, acció social, esports, que també intentarà doncs, millorar la relació entre aquestes àrees i aquests projectes transversals que tinguin un seguiment més constant per part de tots els regidors d'aquests grups. I aquesta segona àrea doncs, estarà coordinada per la primera tinent d'alcalde, que serà la senyora Maria Puig.
El fet que vostè coordini l'àrea de medi ambient, d'urbanisme, parla de la importància que tindrà aquest aspecte en la propera legislatura. Ja ho ha estat tenint aquest últim any és una mostra del que vostès que vostè vol controlar, que es faci bé les coses en aquest àmbit.
Sí, la idea és això, que més enllà del meu control personal és el fet de que tots els regidors que tenen responsabilitats en aquestes àrees doncs coneguin què s'estan fent en les altres i sobretot aquests projectes conjunts que, com bé dèieu vosaltres, doncs per nosaltres tenen una prioritat absoluta tant a la via pública com a l'entorn natural, doncs pugui haver-hi un seguiment més constant i més transversal, i això ens ajudi doncs, a conèixer millor tota la gent de l'equip de govern i des de totes les àrees doncs, sumar-hi esforços perquè tirin endavant.
Ja ha passat pràcticament un mes de les eleccions. S'ha explicat ja el motiu d'aquesta majoria absoluta, que és l'única majoria absoluta en els grans municipis del Baix Empordà i l'únic resultat, diguem, amplíssim d'Esquerra Republicana?
Jo crec que no és un sol factor, sinó que és una suma de factors. Aquí podem parlar doncs, que la gent ha valorat positivament la feina realitzada a l'anterior mandat. Creiem que la gent doncs, ha entès que aquest programa amb el qual nosaltres ens presentaven, un programa realista i factible, doncs responent a les necessitats que ens havien transmès les persones, doncs és un altre factor que ha ajudat. La presentació d'un equip de govern que combinava experiència i incorporació de noves persones, però molt ben preparades, doens crec que també ha ajudat a la gent, i sens dubte doncs la marca general d'Esquerra, que crec que està en un bon moment, doncs ha fet també que també s'hi sumessin en aquest resultat. Si sumem tota aquesta composició, doncs fa doncs que jo crec que la gent de Palamós hagi confiat d'una forma àmplia doncs amb la proposta proposta d'Esquerra Republicana per estar al capdavant d'aquest govern municipal aquests propers 4 anys.
Aquests resultats també el deixen a vostè dins del partit en una en molt bona posició, són resultats molt bons que no s'han repetit en l'Esquerra, sí que ha guanyat noves alcaldies, en el cas de Calonge, però no s'ha repetit aquesta majoria absoluta en altres llocs. Quina posició ocuparà ara Lluís Puig dins d'Esquerra Republicana a les comarques de Girona?
Doncs com he estat fins sempre, a disposició del partit i fent el que més necessiti el partit en cada moment. Si els òrgans de direcció del partit doncs creuen que Lluís Puig ha d'assumir una responsabilitat, doncs indiscutiblement Lluís Puig estarà disposat, i si no, doncs seguiré treballant encapçalant el projecte d'Esquerra Republicana aquí a Palamós. Això és, jo sempre ho he dit, crec que els que formem part d'una organització hem d'estar sempre a disposició dels que estan al capdavant en cada moment, perquè ells són els que tenen una visió general del territori i per tant saben què convé a cadascú. I per tant, Lluís Puig en cap cas no demanarà cap càrrec ni cap situació fruit dels resultats d'aquest 26 de maig.
Com s'imagina d'aquí 4 anys Palamós i la situació?
15, doncs el 2023, que la gent pugui veure que hi ha hagut una evolució que s'ha fet amb seny, que s'ha fet amb sentit, que s'ha fet amb responsabilitat i que per tant s'ha gestionat doncs, aquests recursos públics d'una forma endreçada i d'una forma lògica, això a nivell municipal. I a nivell general, doncs, jo espero doncs, que el creixement que està tinguent doncs, Esquerra Republicana, fruit d'aquesta política responsable, doncs, que segueixi creixent a poc a poc i esdevingui doncs, aquesta força central de país que ens reclamen doncs, els nostres dirigents.
Vostè personalment d'aquí 4 anys?
Jo personalment d'aquí 4 anys, en principi, i com ja he repetit moltes vegades, doncs no repetiré com a alcalde del meu municipi. Jo em vaig proposar doncs, fer una etapa de 8 anys. Gràcies a Déu, doncs, després d'aquesta etapa de 4 anys, la gent m'ha revalidat la confiança per seguir en el càrrec d'alcalde, però crec que un dels reptes que tindrem a Esquerra Republicana és veure com es fa aquest relleu i començar a preparar-nos perquè aquest relleu sigui el màxim d'ordenat i no traumàtic, perquè el que es tracta i la força que crec que té Esquerra Republicana de Palamós i Sant Joan és el seu equip, no és Lluís Puig, i per tant, com a equip ens hem de començar a preparar per ja per d'aquí 4 anys.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Conxi Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia.
Cada setmana parlem d'una espècie que es troba en perill a la Costa Brava per l'efecte de l'home, construccions, contaminació, turisme massiu. Avui ens volem centrar en espècies marines i per fer-ho ens acompanya la Conxi Rodríguez, la que acabem de saludar, que és biòloga marina i membre del grup de recerca d'algues bentòniques marines. D'entrada, bé, què són això de les algues bentòniques marines, Conxi?
Sobre la sorra, per exemple, i tal, la majoria d'elles viuen fixades.
Escolta, una de les espècies que es troba en perill a la Costa Brava són les posidònies. Se n'ha sentit molt a parlar, però en quina situació exacta es troben? Per què diem que estan en perill? Com es quantifica això? Explica'ns una mica.
Sí, mira, la posidònia és una planta, és una fanerògama, no és una macroalga, és una fanerògama, vull dir que és una planta que fa fruits i que té tiges, arrels i fulles com una planta terrestre. De fet, la posidònia i les altres espècies marines de fanerògames, que n'hi ha 59 en el planeta i 6 a la Mediterrània, són plantes que van mirar al mar...
6 de 59 són a la Mediterrània,
Sí. Carai, el Mediterrani n'hi ha força, sí, en comparació amb altres mars, esclar.
Això per què passa? Quina diferència hi ha? Per què passa que al Mediterrani n'hi ha tantes?
Bé, quan vam migrar al mar, com deia fa uns 120 milions d'anys, estaven ocupant el que es deia el mar de Tetis. El mar de Tetis era un mar que era l'Indo-Pacífic i el Mediterrani tot junt. Llavors, quan es va tancar el Mediterrani, va quedar, entre altres espècies, la posidònia aquí, d'acord? Llavors, diguéssim que són espècies resilients de temps molt antics, I nosaltres estem col·locats, estàvem, diguéssim, connectats amb la zona més rica en fanerògames marines, que era l'Indo-Pacífic, i és per això que encara doncs, som rics en espècies d'aquestes. A part, n'hi ha una que ha entrat fa poc per al canal de Suez, una que es diu Halòfila estipulacia, va entrar fa relativament poc temps per al canal de Suez i ara ha arribat ja a la Mediterrània Occidental. Va, i... O sigui, abans en teníem 5, ara en tenim 6.
Carai. I, bé, i dèiem, i en quina situació es troba a casa nostra i com s'hi ha arribat fins aquí?
Bé, el problema és que són plantes que fan un sistema de rizomes, la possibilitat en concret fa un sistema de rizomes subterranis, unes tiges subterrànies, vale, que compacten el substracte de manera que la Posidònia és capaç de captar sediment de l'aigua, per això la neteja, i fixar-lo en el terreny. Llavors, el problema que hi ha és que aquesta estructura, que es diu la mata de Posidònia, que està en el terra, és una estructura que costa molts anys de construir. Per exemple, una estructura, una mata d'un metre, doncs potser té 2.000 anys d'edat. Llavors, què passa? Si l'home incideix destruint aquesta mata, per exemple, és molt difícil a escala humana recuperar-ho. Entenc? I, per exemple, les àncores del vaixell les destrueixen. O sigui, tu pots arrencar aquests rizomes subterranis, el pots arrencar amb una àncora d'un vaixell.
Clar.
O, per exemple, si nosaltres fem infraestructures sobre el mar, per exemple, l'aeroport de Niça, o un port esportiu aquí a Palamós, o el que sigui, si construïm a sobre la pradera, naturalment ens la carreguem directament. Però, per exemple, si nosaltres remenem la sorra d'un port, aquest sediment es queda en suspensió i també pot arribar a col·lapsar la pradera de Posidònia i matar-la, afogar-la. Perquè els rizomes sí que poden créixer cap a dalt una mica, però van tan a poc a poc que... el sediment els acaba col·lapsant. Entens? O sigui, nosaltres incidim de moltíssimes maneres la contaminació orgànica. Jo què sé, s'estan, per exemple, ara a Andalusia hi havia una alerta perquè hi havia certes platges, no sé si a les Roses o no sé on, que estaven vertint moltes aigües negres al mar il·legalment. O sigui, simplement és que la depuradora no funcionava correctament, no té suficient potència per tota la població que hi ha a l'estiu. I llavors tot això, doncs, què fa? Es carrega la Posidònia, que també és sensible a la contaminació química, orgànica, etcètera, tot això.
Escolta, hi ha algun tipus, hi ha alguna manera de revertir aquesta situació o aquesta amenaça sobre aquesta espècie?
Bé, revertir-ho és difícil. La Unió Europea, que té un organisme molt important, que es diu l'UICN, la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, ¿vale? Doncs la Unió Europea ha prohibit des de fa molts anys, per exemple, l'ancoratge d'embarcacions a sobre dels parcs de Posidònia. Per exemple, aquí Catalunya va ser un dels primers llocs en els quals es va prohibir l'ancoratge d'embarcacions. O sigui, que va ser un dels primers llocs on la Posidònia va estar protegida a Europa. I això, doncs, ja és una espècie de protecció. També l'ha protegit, o sigui, és espècie protegida i les poblacions que forma, els barbells, també. De manera que, per exemple, en aquests moments no es pot construir cap infraestructura, sigui un port, sigui el que sigui, una desalinadora, en un lloc que afecti els estats de fanerògames marines, Posidònia incluïda. Saps? La Unió Europea ho ha protegit. El que passa és que jo sóc, navego amb gent, vaig molt al mar i tal, i veig constantment gent que està tira l'altre i la llença a sobre els plats de fanerògames. Això ho he vist milions de vegades.
Ja. Escolta, canviem de qüestió. Volem parlar també dels cetacis, aquests mamífers que ràpidament associem a les balenes i els dofins, però són habituals a la Costa Brava, aquests cetacis?
Sí, i tant. El que passa és que depèn dels corrents, perquè, clar, els corrents porten fitoplàncton, zooplàncton, per tant, peixos que es mengen el fitoplàncton i el zooplàncton, i llavors venen els cetacis, esclar. Els hi agrada on hi ha xitxa, per dir-ho d'alguna manera. Clar. Necessiten menjar. I llavors, si els corrents doncs, es desvien cap a la costa, els podem observar més a la vora, però, bueno, sí, n'hi ha molts.
L'ensurt que ens portarem si mai fondegem amb una barca i ens apareix una balena per aquí, eh?
No, a veure, les balenes, a veure, quan dic a prop de la costa no em refereixo a 100 metres de la costa,
No, ja, home, sí, home, ja ho entenc, ja.
De tant en tant avistem algun que està relativament a prop, per exemple, formigues, així, se n'ha dit alguna vegada, però normalment estan molt més mar endins. Uh-huh. Els cap de creu són molt més abundants, és més fàcil avistar-los, a prop de la costa, però bueno, no estava parlant de 100 metres,
No, no, està clar, està clar. De totes maneres, estava pensant jo, tant de bo no es converteixi mai en un, això d'anar a veure cetacis, no es converteixi en un reclam turístic, també,
Bé, ja ho és a molts llocs del món,
Sí, sí, per això deia, que no s'hi converteixi aquí, també.
Una mica ja ho és. Es fan bastantes sortides per avistar cetacis aquí. Per l'amor mateix, conec un noi, no diré ara el nom aquí a la ràdio, però que una de les coses que ha fet a la seva vida és portar gent a veure cetacis des de Palma. Això, el que passa és que, com no són tan abundants, perquè si tu vas a Nova Zelanda n'hi ha tants i tants, que es fan allà, doncs es guanyen molt bé la vida. Aquí tu pots sortir i no veure ni una en tot el dia habitualment.
Escolta, Conxi, ja tinc entès que hi ha una altra espècie, que és el musclo salvatge, que pràcticament ha desaparegut. Això és així?
Bé, això és una... jo tinc una hipòtesi sobre això, que sempre explico a tothom, perquè tothom... això t'ho pregunten dia sí, dia també. O sigui, quan jo era petita, per exemple, n'hi havia moltíssims de musclos salvatges, molts, molts, molts. Però al meu entendre hi ha una raó clau. I la raó clau és que quan jo era petita, per exemple, a Cala Castell, a Palamós, arribava un riu d'aigua sense depurar negre a la platja. I com a Cala Castell hi havia molts llocs, a Sant Feliu, a tot, és a dir, les plaques portaven aigües fecals al mar sense depuració, sense cap mena de depuració. Llavors es van construir les depuradores. Què ha passat a construir les depuradores? Que el mar Mediterrani ha tornat a ser una mica el que era, un mar oligotròfic, és a dir, un mar pobre en nutrients. I els musclos necessiten nutrients. Llavors, on trobem molts musclos salvatges? Doncs al Port de Palamós, per exemple. N'hi ha ple. Per què n'hi ha tants? Perquè al Port de Palamós hi ha aigua dolça, aigua d'escorrentia, aigua d'aquesta que ve per la Barabaram, però sí, aigua de puja, però que sempre és molt més rica en nutrients que l'aigua de mar. Llavors, per exemple, al Port de Palamós en trobem pilons de musclos, però es fa, no tots mengis, perquè estan filtrant allà
clar.
La pintura, els metalls de les pintures anti-fooling, els olis, no tots mengis. I llavors, amb aigües obertes, cada vegada n'hi ha menys. Primera, per això que t'he dit, això és la raó més important des del meu punt de vista. I segona, perquè també hi ha hagut molt pescador de musclo que no era prudent. I en comptes d'agafar els grossos, agafava tots, saps? Grossos i petits. Yeah. Això ha esquilmat les poblacions també. Però la raó més important per mi, és aquesta que t'he dit, la construcció de depuradores. El Mediterrani torna a ser un mar pobre en nutrients, que és el que era sempre, fins que els humans van començar a llençar...
Sí, sí, fins que vam començar a tocar les coses i les vam començar a espatllar, està clar.
Sí. Conxi... Està clar que els homes és... l'ésser humà és l'organisme que ha influenciat més en el medi ambient i influenciarà.
Clar, queda clar. Conxi... Que Conxi Rodríguez, deia, biòloga marina, gràcies per ser amb nosaltres una setmana més, per posar-nos una mica més el focus sobre aquestes espècies que són tan d'aquí com nosaltres mateixos i que segurament per la nostra acció les estem expulsant cap a fora. Per tant, en la mesura que sigui possible, nosaltres intentem fer-ne difusió, aviam si podem aportar un petit gra de sorra perquè la cosa es preservi una mica més. Gràcies per ser-hi.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, però deixa'm dir una cosa, que el que hi hagi depuradores és algo positiu, no? Prefereixo que hi hagi menys musclos, però que l'aigua estigui neta. Els musclos ara estan bàsicament al bou de roses, que hi ha molts nutrients, i el delta. És
l'únic. Això està clar, només faltaria. Conxi, que vagi bé, gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Gràcies, Miquel, gràcies, Conxi Rodríguez. El Supermatí torna la setmana que ve. Que tingueu molt bon cap de setmana i precaució.